Serà dimecres que ve la represa del Sabadell-Cartagena?
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dia tonto el d'avui, aquest dimarts, un dia d'impàs sense tenir un precedent encara per analitzar, amb l'últim enfrontament a mitges, pendents de quan es juga, lluny encara del pròxim cap de setmana, tot i que ja començarem avui a escalfar motors, i amb aquesta notícia que coneixíem ahir a la tarda. El Badalona Women va anunciar que dissabte a les 4 jugarà el seu partit de la Lliga F, de la màxima categoria de futbol femení, contra el Dux Logroño, aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta. Per tant, tornarà el futbol femení d'elit al Temple. Per anar rematant temes, avui tindrem Aleix Coc, si tot va normal. I a mi se'm dibuixa un somriure cada cop que pronuncio el seu nom, un dels puntals de l'últim Sabadell que ha tocat el futbol professional i algú que va defensar com pocs l'arlequinada durant mitja dècada, que es diu aviat en aquest futbol d'avui dia, que acostuma a canviar tantes i tantes peces temporada rere temporada. No és gaire habitual veure un futbolista 5 anys aquí al Sabadell de manera ininterrompuda. Però per agafar el fil que llançàvem al principi, quan es jugarà la represa del Sabadell-Cartagena, qui sap si en 8 dies tindrem futbol entre setmana al Temple. És la idea del centre d'esports, si més no, tot i que fins demà hi ha temps per presentar propostes abans que la federació decideixi. Però molt marge tampoc és que hi hagi, perquè després del duel contra el Villarreal B hi haurà ressembra de la gespa, com dèiem ahir, i si no, ja marxaríem a mitjans d'octubre com a mínim. Serà la federació, crec, qui ho acabarà resolent, esperem que aviat, perquè ahir esperàvem ja l'horari de l'enfrontament a Antequera i de moment encara se l'espera. Tot just fa 5 dies del seu comunicat intern, en el qual es deia que entre divendres i dilluns, és a dir, ahir, tirarien ja els horaris de dues jornades. Som a dimarts i encara esperem la segona. Hi ha coses que no canvien.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I se suposa que el dijous hauríem de conèixer la següent, però ja ho dic tot en condicional. Amb el Toni González, a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Espanyol ha tancat tercer. La quarta jornada de primera divisió masculina, l'equip de Manolo González va superar ahir el Mallorca per 3-2, malgrat jugar tota la segona meitat amb un de menys per l'expulsió de Pere Milla. Li va dir que era dolentíssim a l'àrbitre i el va enviar cap a vestidors amb vermella directa. Avui, per cert, torna la Champions masculina, s'enceta la fase de grups amb el nou format estrenat l'any passat. L'Atlètic Club rep a 3-7 l'Arsenal a Sant Mamés. Bon partit. A les 9, entre d'altres, al Bernabéu, un Real Madrid Olímpic de Marsella i a Anglaterra un Tottenham Villarreal. Umtiti ha anunciat la seva retirada als 31 anys pels problemes que ja porta molt de temps arrossegant el genoll, i en atletisme Mondo Duplantis ha tornat a batre el seu propi rècord del món de salt de perxa. El suec va saltar 6 metres i 30 centímetres ahir al Mundial de Tòquio. És la 14a plusmarca mundial consecutiva de Duplantis. I aquí a l'Hotel Suís,
què es comenta a la recepció?
Tindrem de seguida el Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esports, i després l'exarlequinat a l'Algeciras, Aleix Coc. Parlarem del Sabadell juvenil, de tennis amb la presentació de l'Open Green Court Ciutat de Sabadell, futbol sala amb l'estrena del club amb derrota a la segona B masculina, o la del futbol sala Sabadell femení, que serà aquest dissabte.
L'actualitat de la primera ref.
Álvaro Mayorga, Mayorga amb G, central de l'Algeciras, rival aquesta setmana del Sabadell, a l'11 ideal de la categoria. Avui és festiu a Antequera, és el dia de la millor ciutat del món, com l'ha definit a xarxes l'equip andalús. A més, avui estem folclòrics, el Real Murcia ha fet referència a xarxes socials, a la romeria de la Fuensanta, a Villarreal, d'altra banda, pendents de la Youth League, jugant contra el Tottenham, també amb el seu juvenil. Avui a les 9 han començat a vendre els viatges i les entrades granes per l'Europa Nàstic, un dels desplaçaments més còmodes pels tarragonins de la temporada. El Teruel ha emès un comunicat queixant-se dels arbitratges a les jornades 1 i 3. Comencem aviat. A més, el Cartagena ha fet un vídeo insight de l'experiència sota la pluja aquí a Sabadell amb la suspensió del partit i també s'han publicat les televisions per aquesta jornada. L'Algeciras Sabadell va per Movistar, per Digi, etc, etc. Vaja, a tot arreu excepte Esport 3, per entendre'ns.
La notícia curiosa.
Acomiaden a un periodista per un comentari masclista a una àrbitra que es dediqui a tenir fills, va dir el rus Alexander Boyarsky, tot afegint hauria de dedicar-se a la família en comptes de dirigir partits de futbol, perquè sempre s'equivoquen. Per això existeix, diu, el futbol femení, que és on han de ser. Déu-n'hi-do, quin babau. A tot això el comentari el va fer en un partit de cadets, de nens de només 14 anys.
De quin partit no estarem pendents?
Se'ns resistia. 7 del vespre, Ligue 2 francesa. No estarem pendents del Boulogne-Bastia.
I a les xarxes socials?
No és la primera vegada que citem aquest perfil de l'arxiu de TV3 i de Catalunya Ràdio. En les últimes hores han tornat a publicar un reportatge amb Sabadell com a protagonista. És d'uns 5 minuts i mig, data de 1986, i parla de futbol femení d'aquesta manera, amb imatges del Barça i del Centre d'Esport Sabadell.
Ara parlem d'un futbol que habitualment no s'acostuma a tractar massa. Es tracta del futbol femení. Fa 5 anys que la Federació Espanyola de Futbol va legalitzar el futbol femení, però malgrat aquesta legalització, les noies que volen jugar a futbol tenen greus problemes, i això que existeixen a Catalunya en concret 260 dones que estan federades i que practiquen aquest esport en diversos clubs. I els problemes, curiosament, neixen a partir d'aquests propis clubs.
Insisteixo, 5 minuts i mig que podeu trobar a l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio AX amb imatges sobre Sauló, sobre terra, d'un Barça-Sabadell de futbol femení dels anys 80.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Miguel Ángel Lozano, Víctor García, dos exarlequinats, la periodista i exbaterpolista sabadellenca olímpica, entre altres coses, Mati Ortiz, llegenda de l'esport local. I a més, avui a la intel·ligència artificial li preguntem sobre tennis, aprofitant la presentació de l'Open Greencourt. Quin és el tenista que ha jugat aquest torneig en alguna de les seves 30 edicions ja disputades i ha arribat després més lluny?
Diferents jugadors han passat per allà i després han arribat al top 100 del rànquing ATP o millor. Alguns exemples són, entre d'altres, Pablo Carreño o Albert Ramos. Dels que conec, Roberto Bautista és el que més amunt pot haver arribat, ja que va estar entre els 10 millors del món.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Albert Ramos, no confondre'l amb el del Centre d'Esport Sabadell, òbviament parlava la intel·ligència artificial, tot i ser aquí a Sabadell, del tenista, diria de memòria que és de Mataró, diria que és maresmenc. Som-hi, va, entrem en matèria. Avui dimarts, ja amb un ull posat a Algeciras, al Nuevo Mirador, aquesta cita de la quarta jornada, aquest Algeciras Sabadell, que ens recorda a alguns com a mínim a la pandèmia, aquest playoff, aquell partit contra l'Atlético de Madrid B, ara anomenat Atlético Madrileño. Avui en una setmana així diferent, com dèiem abans, per allò de la suspensió del partit de l'altre dia contra el Cartagena, estem una mica a cavall entre tot amb aquesta última hora, que ja des d'ahir a la tarda us comentàvem, de la intenció del Centre d'Esport Sabadell de poder jugar aviat, ràpid, la represa del Sabadell-Cartagena la setmana que ve, entre setmana, per entendre'ns, just abans de rebre el Villarreal B, o, si ho voleu dir d'una altra manera, just després de visitar l'Algeciras, el Nuevo Mirador, es disputarien aquests 47 minuts més afegits del partit que va quedar suspès per la pluja. Recordem com van els timings. Fins demà, tant el Sabadell com el Cartagena tenen temps per poder presentar les seves propostes. Si coincideixen, és la federació qui acaba resolent. Dic això perquè a vegades coincideixen i l'ens federatiu tomba la proposta, com ha passat, per exemple, en el partit que s'ha de reprendre, o que s'ha de jugar directament, perquè es va suspendre sense que comencés, el Real Madrid-Castilla, Racing de Ferrol, que van proposar tots dos jugar-lo uns mesos després i que, en canvi, la federació ha tirat pel dret i ha determinat que sigui demà mateix el partit a Valdebebas i, a més, com comentem a Ràdio Sabadell.fm des d'ahir a la tarda, ni tan sols a l'Alfredo Di Stéfano, que té Youth League, que té Champions femenina, prèvia, etc etc, sinó que jugarà al camp 7 de la Ciutat Esportiva del Madrid a Valdebebas. Vaja, que al final és la federació que acaba decidint, però hi ha diferents problemes. El primer és que el Cartagena, la proposta que tenia en ment, ho dèiem ahir mateix, escoltant el seu director esportiu, era anar-se'n directament al novembre, que és quan juguen contra l'Europa al barri de Gràcia, i aprofitar aquell viatge per jugar de manera conjunta. De fet, seria triple viatge: Terol, Sabadell entremig i després Europa. Per part del Sabadell, volen treure's ràpid de sobre aquest partit, sobretot tenint en compte que després del Villarreal B, com comentava ahir el Sergi, hi haurà ressembra de la gespa de la nova Creu Alta. Per tant, no es podrà trepitjar durant dues setmanes. Això d'una banda, però tenim més teca. Demà parla, per exemple, un ex de l'Algeciras, Rodrigo Escudero. Demà també hi ha reunió de penyes del Centre d'Esports Sabadell. De seguida parlarem un ex del Centre d'Esports que està al conjunt andalús, com és l'Aleix Coc. Però és que ahir a la tarda vam conèixer també que la nova Creu Alta serà l'escenari en paral·lel, de fet, a l'Algeciras Sabadell, que comença a un quart de cinc de la tarda, d'un partit de la màxima categoria de futbol femení, de la Lliga F, del Badalona Women, Dux Logroño. En teoria, el conjunt, entre moltes cometes, badaloní, juga els seus partits a Palamós, però precisament s'està canviant la gespa del terreny de joc empordanès, havien de buscar una solució i van arribar a una entesa econòmica, a una cessió, a un lloguer de les instal·lacions amb el Centre d'Esport Sabadell, perquè dissabte a les 4 jugui aquest Badalona Women. Dux Logroño, l'equip de la ex del Centre d'Esports com a jugadora en el seu dia, dècada dels 90, Anabel Junyent, contra l'exequip de la portera ara al Villarreal, Montse Quesada, aquí a Sabadell dissabte a les 4. Doncs bé, de tot una mica, parlarà el Sergi Garcés amb el director general del Centre d'Esports, que crec que acompanya ja el Sergi. Avui no el tinc aquí a l'estudi, per tant el saludo. Sergi, ben acompanyat, què tal, com estàs? Bon dia.
Bona tarda, Adri. Doncs estem acompanyats del director general del Centre d'Esports Sabadell, el Bruno Batlle. Bruno, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Sergi.
Temes diferents. Començo gairebé pel que més ens pot interessar, que és saber aquesta data que continua a l'aire. Si no em dius el contrari, sense més novetat, de fet, fins demà els clubs encara teniu temps per fer la vostra suggerència o la vostra petició.
Correcte. La federació ens ha demanat als clubs que fem una proposta sobre quins dies ens aniria bé. Llavors, fins demà tenim límit per poder-ho fer. Per la nostra banda, doncs, estem... Hi ha un punt important, que després del partit del Villarreal B volem fer una ressembra per millorar l'estat del terreny de joc, amb la qual hauria de ser doncs la setmana que ve o post-Villarreal, entenc que la primera o segona setmana abans que ens posem amb Copa del Rei, etc.
Ens deien des de Cartagena que la seva idea és anar-se'n al mes de novembre, que tenen un viatge a Barcelona, etc. En teoria, veient la posició de l'uns i dels altres, intuïm que no aneu en la mateixa línia, que no, els dos clubs serà difícil que arribeu a una entesa per aquí.
Bé, per la nostra banda, jo crec que quan abans es jugui el partit millor, crec que per la banda federativa també, però bueno, veiem, no és que hi hagi un conflicte, evidentment ells tenen les seves preferències, veurem a veure on queda.
Tot ha quedat un altre cop supeditat a la gespa, la famosa tema del drenatge. No en parlarem, ja n'hem parlat molt i segurament esperem tenir notícies, no sé si bones o dolentes, però notícies en curt termini amb aquest tema amb l'Ajuntament. Sí que et pregunto per aquesta novetat que va sortir ahir quan el Badalona Women, aquest club, no et diré de nova formació, però bé, amb les seves vicissituds, va anunciar que jugarien un partit de Lliga aquí, a l'estadi de la nova Creu Alta, més enllà de la curiositat de tenir futbol de primera divisió femenina a l'estadi. Com ha arribat una miqueta la proposta? Com ha anat tot plegat?
Bé, ells ja fa un temps que ens van contactar. Nosaltres en primer lloc doncs vam dir que no era algo que estiguéssim valorant, no valoréssim que un altre equip jugués a la nova Creu Alta, per molts temes, però sobretot per un en concret, que és l'estat de la gespa. L'hem de cuidar el màxim possible i sabem que els usos que tenim són limitats i així li fem saber també el cos tècnic per no entrenar més del que toque. Llavors em va quedar amb stand-by. És veritat que el Badalona no té un altre camp disponible, ha continuat preguntant i finalment hem arribat a un acord econòmic, perquè no dir-ho, el club necessita generar recursos, hem de recordar-ho, és molt important, les capacitats que tenim per generar recursos són les que són i quan tenim una oportunitat doncs hem d'intentar maximitzar-ho. Per la nostra banda hem arribat a un acord amb ells i bé, sé que falta algun punt burocràtic perquè evidentment l'Ajuntament doncs, també té que aprovar-ho, el camp és municipal, i si tot va bé doncs jugaran dissabte, sí.
a l'espera d'aquesta confirmació oficial, com a mínim, que s'acabi d'arreglar administrativament tota la paperassa, tornar a veure futbol de primer nivell. Tant de bo algun dia, també, diria que a curt termini, però home, tenim un recorregut encara, algun dia tornar. Avui ho recordàvem a Ràdio Sabadell, el fet de l'última vegada que es va veure futbol de primera divisió amb el Centre Esports, llavors com a protagonista. No sé si és un somni... allò de present immediat no, però de present a mig termini poder tenir algun dia un altre cop aquesta sensació.
Tant de bo, evidentment el somni hi és, el tenim, però també som conscients de la realitat. Ara estem a Primera Federació, estem, doncs, crec que amb un projecte atractiu, un projecte que, bueno, que l'última ja més a més doncs vam aconseguir un ascens, tornar a Primera Federació, i sí que notem aquest momentum, aquest xup-xup a la ciutat, de la gent que vol futbol, i tant de bo, doncs puguem afegir moltíssima més gent i que a més això vagi acompanyat de que estem pujant categories, però és un tema que sabeu que és complicat, que treballem per això moltíssim, i tant de bo, Sergi, puguem tenir aquesta sensació, doncs no sé si aviat, a mig termini o a llarg, però que la tinguem, la tornem a tenir, que la tindrem segur.
Em pregunto l'última, demà, si no vaig errat, a reunió amb les penyes, que això es fa cíclicament, com a mínim de tant en tant sí que tenim aquestes trobades, no sé si en algun punt més que en tinc d'un altre, o ets d'aquelles reunions una miqueta per escoltar també les sensacions que pugueu rebre, els inputs que pugueu rebre de aquest teixit associatiu, per dir-ho així.
Bé, jo de moment és la reunió que fem sempre a inici de temporada. Imagino que sortiran punts. Nosaltres el que treballem, i cada any fem aquesta reunió i d'altres, i el dia a dia també tenim un àrea social que ho està treballant. El que intentem, doncs, és... tenim un gran actiu, que són les penyes, i el que intentem és millorar doncs aquest servei que pugui donar el club, aquesta entesa entre totes elles. Tenim penyes de molt diferent naturalesa, que evidentment cada un punt que pot semblar bo per uns altres no tant, i el que intentem doncs és que trobem la millor solució per tots i que l'experiència venir a l'estadi sigui la millor, que hi hagi més animació, que més gent s'hi sumi, que vinguin més xavals, això és el que intentem, i al final les penyes són absolutament indispensables per generar tot aquest moviment.
Gràcies, Bruno. Fins a la propera.
Vinga, gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Doncs el Sergi amb el Bruno Batlle comentant una miqueta tots aquests punts que comentàvem avui a l'inici del programa. Per cert, estem parlant d'uns 20 anys, de dues dècades des de l'últim partit en màxima categoria a la Superliga, que es deia aleshores, del Centre d'Esports Femení a la Nova Creu Alta. És veritat que des d'aleshores sí que s'ha jugat algun partit més. Per exemple, recordo una golejada del Barça contra el Sabadell, un cop el conjunt arlequinatge havia perdut categories a la Copa Catalunya de manera més recent, però en tot cas ens hem de remuntar uns anys enrere per veure ja aquest partit del que ara es coneix com a Lliga F, malauradament, com deia el Sergi, no amb el Sabadell, sinó amb el Badalona Women, jugant a la Nova Creu Alta a les 4 de la tarda de dissabte contra el Dux Logroño. I en paral·lel, aquest partit que ja us deia que comença a fer xup-xup, aquest Algeciras-Sabadell d'un quart de 5, 15 minuts més tard, i a més de 1.000 quilòmetres de distància, al Nuevo Mirador. L'Algeciras té precisament a les seves files un dels herois de Marbella, un dels capis d'aquell grup dels Macai, Àngel, Néstor, Capó i companyia, que van pujar per últim cop al Sabadell a segona divisió. Aleix Coc, què tal, com estàs, com va tot?
Hola, molt bé.
Segona temporada al Xira, enguany en un projecte força diferent, força renovat, amb cares noves, nou entrenador, etc. Com van els teus primers mesos allà des de la renovació?
Bueno, doncs molt bé, no? Molt bé, perquè ja coneixia la ciutat, coneixia la casa... I, bueno, com tu has dit, al final que s'ha canviat una mica el cos tècnic, bastants companys, i, bueno, a poc a poc, doncs, assimilant, no?, les idees noves que vol l'entrenador, coneixent els companys nous, i, bueno, jo crec que, de moment, la cosa està anant bé.
Neu uns ens, tot just acaba de començar, és bastant anecdòtic, però, vaja, de moment, una mica de tot, un triomf, un empat, una derrota. Sembla que aneu a més, després del triomf a Alacant, havíeu perdut la primera jornada a Tarragona, per tant, m'imagino que les sensacions, dintre d'això, d'estar en una zona mitja, no diré tranquil·la, perquè és absurd després de només tres partits, però són sensacions positives, no?
Sí, sobretot una mica pel que transmet l'equip, no? Jo crec que en aquest sentit molta tranquil·litat perquè les coses estan sortint bé, independentment dels resultats, no? Jo crec que el més important és, sobretot, assimilar tot el que vol l'entrenador, que les coses surtin, i al final, bueno, la piloteta a vegades vol entrar, a vegades no, i no depèn sempre d'un mateix, no? Així que l'important és això, que les sensacions són bones.
De moment, sense minuts, vas arribar amb l'estiu molt, molt, molt avançat. És una qüestió de posar-se a punt, alguna molèstia, o com estàs tu?
No, el que passa és que vaig acabar la temporada passada ja amb alguna molèstia a nivell lumbar, que, bueno, havia també a nivell nerviós, sobretot el nervi femoral, dolors al genoll, a la cama, diverses cosetes que m'han anat sortint que m'han impedit doncs, poder estar al 100%, no, a dia d'avui.
De cara al partit contra el Sabadell, per això, disponible o no?
Sí, sí, ja la setmana passada vaig poder anar convocat, ja vaig poder entrenar un parell de dies ja normal, així que, bueno, si no hi ha cap imprevist, sí que arribaré bé.
Anava a dir, quin inici, no?, per tu, perquè al final, en lo simbòlic, sobretot, perquè vau estrenar a la Lliga a Tarragona, tu que ets tarragoní, a la primera jornada, ara a la 4 contra el Sabadell, que òbviament no és la nova Creu Alta, però m'imagino que també és molt especial, t'ha vingut tot en qüestió d'un mes.
Sí, massa ràpid, sobretot pel tema de tindre que anar a Tarragona tan aviat i poder veure la família, no?, perquè, bueno, aquest any hi ha un però, que és que estic sol aquí a Algeciras. La meva família s'ha quedat a Tarragona i es quedaran allí a viure. Així que, bueno, jo crec que m'hagués agradat més anar més tard cap a Tarragona i no tan aviat.
Clar, clar, al final, des que vas sortir d'aquí, és que heu voltat per mitja Espanya, eh? O sigui, Fuenlabrada, Lleó, ara Algeciras, em dius que la família ara la tens a distància, que no sé com ho portes també, però us havíeu acostumat fins ara allò, a tenir la maleta i amunt i avall, no?
Sí, sí, sí. I mira que nosaltres teníem por, sobretot per les nenes, i és tot el contrari. Els nens, en general, et fiquen les coses molt fàcil, no? I a vegades les pors que tenim els pares, ells, els nens, ens els treuen perquè s'adapten a tot, i la veritat que en aquest sentit estic molt content, perquè com vaig dir en el seu dia, vam sortir de la nostra zona de confort per viure altres coses, i ja et dic que a nivell familiar ens ha anat molt bé.
Nou mirador, per nosaltres és veritat que hi hem anat una vegada més després, però per nosaltres és el lloc on va començar el playoff, aquell partit contra l'Atlético de Madrid B, etc. Clar, suposo que a tu el record no te l'hauran canviat, però clar, és casa teva, o sigui que al final és com una mica estrany, no? El viure després, un dia a dia, allà on vam ser tan feliços.
Sí, sí, tinc aquesta sort de que cada dia quan vinc al matí i entro al camp i veig, bueno, aquest estadi, i evidentment doncs, tinc el record, no, d'aquell playoff que vam fer aquí, en aquesta zona.
Qui tens més ganes de veure dissabte, allà?
Bueno, molta gent que encara hi continua al club, no? No només algun company, sinó del cos tècnic, dels medis, o sigui, vosaltres també. Us tinc molt d'apreci, així que, bueno, moltes ganes de poder veure-us a tots.
És que, clar, aquí vas estar 5 anys, com qui no vol la cosa, que ara ho dèiem en començar el programa, que no és gaire habitual, malauradament, que els jugadors facin tanta carrera o tants anys seguits aquí vestint l'arlequinada. És l'equip en el qual has jugat més partits, amb el qual has ascendit a segona divisió. Podríem dir que el Sabadell és l'equip de la carrera de l'Aleix Coc?
Sí. Sí, sí. És on, no sé, els hits més importants de la meva carrera els he aconseguit a Sabadell, no? I al final, quan tu aconsegueixes aquest tipus de coses, doncs ets, evidentment, molt feliç. I ja no només això, sinó, al final, un jugador, quan acaba la seva carrera, es queda una mica amb l'estima de la gent, no? Que la gent et recordi, que et tingui bon apreci, i al final jo crec que això és el més important, no? que els arlequinats pues, guardin aquest record tan bonic de mi, igual que jo d'ells i de tot el que envolta el Sabadell.
Si et faig quedar-te amb una imatge només d'aquests 5 anys, quina rescates? Quina il·lustraria més el teu pas per aquí?
Una imatge? Bueno, a veure, imatge... Jo, sobretot, crec que em quedaria amb un cop vam guanyar el partit de la final del playoff. Ja vam aconseguir l'ascens, poder sortir a fora de l'estadi, i perdona, que m'emociona una mica, i poder veure a la meva dona, amb la Lea, que en aquell moment tenia 2 anyets, i ella estava embarassada de l'Arlet en aquell moment, no? I es va pegar aquell viatge de moltíssimes hores, doncs res, és que no va poder veure el partit, però poder conviure i bueno, viure una mica la festa de després, no? Jo crec que aquest, em quedaria amb aquesta imatge.
No, no, al revés, m'estàs posant la pell de gallina, perquè, clar, evidentment tots hem viscut d'una manera o altra aquell record i tots tenim la nostra història personal al darrere, o sigui que és emocionant recordar-ho també uns anys després. Anem al present una altra vegada. Aquest estiu podríem dir que t'hem vist una mica juganer a xarxes socials. No sé fins a quin punt han existit converses o hi ha hagut opció de poder tornar aquí.
Bueno, sí, és veritat que hi havia coses que la gent escrivia i, bueno, em venia de gust pues contestar, no?, i donar la meva opinió. Què hi ha hagut? Bueno, hi ha hagut alguna conversa amb Lucas, però al final, pues, bueno, no es va donar, perquè al final ells tenien la seva idea i és totalment respectable. Segons ells, bueno, ja tenia un jugador que és del meu perfil i llavors no anaven a abordar una operació tenint ja un jugador com jo, no? Llavors, bueno, per aquesta part ho vaig entendre totalment i s'ha de respectar.
Ara estàs allà a Algeciras, em deies que content, que bé, segon any, ja del tot aterrat, etc. Per tant, que no se m'emprenyin allà amb el que diré ara, ja m'entens. Però és una cosa que t'has plantejat que t'agradaria que passés, el tornar a vestir l'arlequinada abans de retirar-te?
Bueno, ara mateix ja et dic, aquí tinc 2 anys de contracte, amb això, amb el món del futbol, no pots dir mai ni que sí ni que no a res, perquè és molt imprevisible. Però si és veritat que, bueno, pues no et diré que no m'agradaria en un futur poder tornar, evidentment.
Acabo preguntant-te per objectius d'aquesta temporada. Em compres que Algeciras i Sabadell poden estar en un mateix sac, poden tenir idees similars, digue-li com vulguis, de consolidar-se, de no patir, fins i tot a nivell de recursos, de no ser els més humils de tot de la Lliga, però estar lluny dels cocos de la categoria?
Bueno, a priori, nosaltres el que hem de fer, bueno, parlant d'Algeciras com del Sabadell, el que s'ha de fer és aconseguir quan abans possible els punts necessaris per la salvació, que això ja et donarà molta tranquil·litat. A partir d'aquí, si tens més opcions de buscar o aspirar a algun objectiu més ambiciós, doncs endavant. Però coneixent molt aquesta categoria, jo crec que el millor és no ficar objectius ambiciosos a dia d'avui, sinó que anar setmana a setmana i com més punts es treguin ara, a l'inici, molt millor, perquè així després no els trobes a faltar, quan de veritat doncs ens juguem les garrofes, no?
Però per plantilla, fins i tot, per realitat en el dia a dia, són similars, en certa manera, Sabadell i Algeciras?
Sí, al final nosaltres hem fet, tenim una base ja amb experiència a la categoria i, bueno, hem firmat bastants jugadors que potser no tenen tanta experiència, tenen qualitat, però, evidentment, han d'aprendre una mica del que és aquesta categoria, no? Sabadell és una mica similar, no? Té una base, té jugadors que han estat en aquesta categoria, inclús algun doncs, en categoria superior, i al final és el que et dic, la gent que, la base que puja de segona federació, que potser no té experiència a primera federació, bueno, s'han d'adaptar a el que és aquesta nova categoria i jo crec que no, a priori, no hauríem de patir. Jo crec que l'objectiu de la salvació l'hauríem d'aconseguir.
L'última sobre el partit com a tal. No sé com l'esperes. Després d'haver-te vist com et van veure allà a Reus durant la pretemporada, del que segur que heu estudiat al Sabadell aquesta setmana, quin guió esperes dissabte?
Bueno, parlant del Sabadell, espero que sigui un equip que, bueno, sigui protagonista amb la pilota, que la vulgui tindre, i amb molta verticalitat també, no? Jo crec que els carrilers i Escudero a dalt, bueno, pues donaran molta feina. Però clar, nosaltres, sobretot aquí a casa, com he dit alguna vegada, aquí al Nou Mirador els partits se fan molt llargs, perquè, bueno, té unes dimensions molt grans i als equips se'ls sol fer les segones parts bastant llargues, bastant costa amunt, no? Espero que això sigui el que els hi passi al Sabadell i, bueno, al final serà un partit bonic. Esperem que sigui bonic.
M'has esmentat per ser Escudero. Crec que demà parla en roda de premsa. No sé si li vols deixar algun encàrrec o no.
Bueno, li desitjo tot el millor, perquè a part de ser molt bon futbolista és molt bona persona. Jo he estat 2 anys amb ell a la Cultu i aquí a Algeciras i res, li desitjo el millor, no? Però espero que el dissabte no tingui el seu dia, que sigui el seu pitjor dia i esportivament parlant i ja està.
Doncs ja saps que tenim amb molta estima, però aquesta part de l'argument sí que no te la comprem, òbviament. A veure si demostra els gols que va demostrar també allà el meu mirador. Aleix Coc, com dèiem al principi, un dels herois de Marbella, avui fins i tot amb aquest punt d'emocionar-nos recordant aquell ascens, aquelles imatges que vam viure en una època tan fotuda, tan difícil, per què no dir-ho també, en plena pandèmia, que sempre és un plaer retrobar-nos, que saludar-te i donar records a les petites, al teu germà i companyia. Cuides molt!
De la vostra part, una abraçada.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Equador passat del programa, recordem, el partit és dissabte aquesta setmana, per variar, perquè últimament està sent sempre en dissabte, però els horaris és un ball continu que gairebé te l'has d'anar memoritzant i recordant i apuntant-te programa a programa quina és l'hora d'aquesta setmana. 16:45, el que vol dir que en directe els del Sabadell en joc des de 16:45, és a dir, les 16:45, l'hora d'inici del directe, les 16:15, 16:45, el xiulet inicial, de moment, sense àrbitre confirmat, per aquest Algeciras-Sabadell, el desplaçament més llarg de la temporada pel centre d'esports i el segon dels tres consecutius que tindrà el conjunt arlequinat a terres andaluses. Seguim parlant de futbol, seguim parlant del centre d'esports, ara en categoria formativa, i del Sabadell juvenil, que ha tornat a la divisió d'honor juvenil i ho ha fet amb derrota a Mallorca en el partit dels gols de córner.
És una mostra bastant clara de lo que és la categoria i del que ens espera. És a dir, ens hem de posar forts amb això.
Per 2-1 va caure l'equip de qui escoltàvem ara, Juanjo Roldán, l'Antonio Asensio, amb 3 gols de servei de cantonada. Reconeixia el tècnic que el Mallorca havia estat millor en el còmput general, però també remarcava que estones el Sabadell havia competit de tu a tu i havia tingut les seves opcions. De fet, es va avançar amb un gol de Kawa, de córner, insisteixo, els tres van ser iguals, un gol que per l'entrenador del Sabadell juvenil va canviar el guió del partit.
Penso que l'equip des de l'inici del partit va fer també les coses molt clares, que crec que els jugadors van fer un gran inici de partit i el gol ja ens va donar una mica de raó, però aquí va canviar tot. És a dir, la dinàmica del partit va canviar per complet i ens vam quedar una mica més enrere del que estava plantejat i del que ens estava anant bé, i aquest canvi ens va fer patir bastant, sent sincer, des del gol a tota la primera part fins a inclús la mitja part de la segona meitat.
El gol de l'empat va ser psicològic, just abans del descans, i a l'Equador de la segona va arribar el definitiu 2-1 en una acció gairebé calcada i amb el mateix golejador. Orejuela, de cap, va fer els dos gols del Mallorca juvenil. En els últims minuts, els arlequinats van tancar el Mallorca a la seva pròpia àrea, van tenir l'empat en alguna ocasió molt clara, però aquest 2-2 no va arribar.
Estan 2-1 en un córner, de fet els tres gols van ser de córner, el nostre i els dos seus, que ja t'explica una mica la categoria de què va, i al final doncs, crec que l'equip va respondre com això, com un equip, i vam acabar els últims 15-20 minuts al seu camp i tenim dues o tres ocasions molt, molt, molt clares per empatar. No van entrar i 0 punts,
per tant, feia el balanç complet Juanjo Roldán. Després d'aquest 2-1 a Son Bibiloni, la següent cita, el debut a casa, a Olímpia, serà aquesta setmana contra un Huesca que va començar la Lliga empatant a casa contra el Nàstic de Tarragona. Publicitat, 2:15 de dues. A la tornada ja tinc per aquí el Sergi Parc, que avui ha passat per les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. Estem de presentació d'una nova edició de l'Open Green Court Ciutat de Sabadell.
Ai, ai, multireformista. Allò que havia de ser una reforma de 2 dies acaba sent de 2 setmanes perquè cal canviar les canonades. Si les obres són lentes, si més no, que la compra del material sigui ràpida. A Obramat hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. També pots comprar a Obramat.es amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, amb el bloc poliesportiu d'aquest 16 de setembre, dimarts. Diumenge arribarà una nova edició, la número 31, del Trofeu Internacional Tenis de Tenis Ciutat de Sabadell. Alo, Sergi Parc, guten Morgen.
Hola, Adriana Arroyo, com estàs?
Bé, com portes alemany?
Fatal.
Sí, eh?
Sí, molt malament.
No en tenies un borrall, eh?
Quan... Zero.
M'hi sumo. No pensis que et puc ajudar més enllà de Danke i poca cosa més.
Ja saps, anglès, llenguatge de signes i així es pot viatjar.
T'imagines que guanya un alemany al Open Greencourt?
Va coincidir que estava cap allà, que va guanyar l'europeu de bàsquet.
Correcte,
a Alemanya,
amb Montbrú.
Així que a veure si segueixen amb aquesta ratxa aquí a la ciutat també.
I si no, mira, has tornat a Sabadell, a veure si també venen victòries per la ciutat. Aquest matí s'ha presentat, com dèiem, aquest torneig masculí que organitza el Club Tenis Sabadell i que, per qüestions de patrocini, du el nom que dèiem ara, d'Open Greencourt. Què em destaques d'aquesta presentació per aquí, tu?
Una de les coses que et destaco és una cosa que no és gaire habitual i és el missatge de benvinguda. Ha agafat primera paraula el president del club, August Serra, i ho ha fet per treure pit del paper de trampolí o d'aparador, digue-li com vulguis, que té el torneig que organitzen allà al carrer Prat de la Riba per als jugadors, per dir-ho així, de segona línia, que no són tan coneguts. Escoltem-ho i ara ho analitzem.
Han comparat què fan els italians, què fan els francesos per tenir 20-25 jugadors entre els 100 primers. Tenen moltes figures. A Espanya, doncs, quan hem tingut la sort de tenir el Nadal i tenir l'Alcaraz, doncs, tapen les vergonyes, però la veritat és que hem perdut bastant de pistó. Aleshores, només reflectir que el Club de Tenis Sabadell fa 31 anys, això més o menys no és que ho veigués, però ja va apostar per organitzar tornejos internacionals per afavorir la promoció dels jugadors, diguem-ne, de segona línia, espanyols i catalans, que és clau per poder escalar a nivell de l'elit.
Doncs un punt visionaris també aquí a Sabadell, des de fa ja 31 edicions amb la que és a punt de començar. Has pogut escoltar el sumari del programa d'avui o estaves parlant malament amb Mardat preparant la peça?
Bàsicament.
La segona, sí. No? Li preguntàvem avui a l'intel·ligència artificial que de les 30 edicions que s'han jugat a l'Open Greencourt, que em sí. destaqués algun tenista. I no has escoltat cap nom, eh?
No.
Doncs mira, per qui han passat? Albert Ramos, Pablo Carreño, o sobretot em destacava Roberto Bautista, que va ser novè al rànquing ATP l'any 2019. Òbviament, abans és quan havia passat per aquí, per Sabadell, amb aquest torneig de joves promeses. Però vaja, són noms que a la llarga són reconeixibles.
Sí.
Ara és quan la IA ens ha fet una mala passada, sí, i ens l'hem menjat.
I t'ha enganyat amb tot. Bé, tu tindràs millor memòria per aquestes coses i per aquests jugadors amb tant renom que hagin passat per aquí, per la ciutat. Però sí que és cert que el que ha volgut destacar Serra, ja dic, ha sigut el missatge benvinguda, de dir hola. Primer de tot vull dir això, el que feia el president del Tenis Sabadell era explicar que en els últims dies, últimes setmanes, les federacions espanyola i catalana sembla que han mostrat bastant interès o han fet un estudi per veure què fan en altres països per situar més tenistes, ja dic, no potser uns Alcaraz, uns Djokovic, digue-li com vulguis, que estiguin en el top 5, però sí dins del top 100, que situen a... Doncs això, 20-25 jugadors, deia el mateix August Serra, en aquestes posicions capdavanteres, i que una de les vies que pot facilitar això és l'organització de tornejos internacionals com el que fa el Tenis Sabadell.
Doncs ben vist i ben explicat, i amb aquest punt reivindicatiu també, no? A l'hora de dir ens hem adonat, potser tard, però aquí fa temps que ho fem. I per això, Parc, en el torneig hi haurà molts jugadors d'Espanya, però és un Open internacional i, per tant, evidentment, també hi participen, com dèiem ara, un bon grapat de jugadors forans.
Sí, en total aproximadament d'una vintena de països, com ha recordat la regidora d'Esports, la Montse González, avui ella, i també Lluís Matas, el regidor de Promoció Econòmica, han estat en aquesta presentació com a màxims representants de l'Ajuntament.
Més de 160 jugadors a 20 països diferents. Jo crec que això ens situa, no?, en l'epicentre del tennis.
És important nosaltres donar suport a l'esport d'èlit, a l'esport de, en aquest cas, femení i masculí, amb dos esdeveniments de primera magnitud, i sabeu que a la casa sempre ens teniu al costat per tirar endavant, doncs, aquest tipus d'esdeveniments.
Aquest Open Green Court és el torneig masculí, la versió femenina, recordem, l'Open Lexus, que ja fa un parell d'anys que el Tennis Sabadell també organitza. En l'última edició, Adri, per cert, d'aquesta edició femenina, si ho recordes, la pluja...
El tema estrella de la setmana.
Sí, van a fer la guitza durant bona part del torneig, doncs per aquest Open Green Court, que arrenca diumenge...
Cel gris, de moment, eh?
Avui cel gris.
Demà també.
A la presentació ha aguantat el temps, i això és el que desitgen el Tennis Sabadell, perquè les previsions, això, de cara a la setmana que ve, no serien ara mateix precisament les més optimistes. Però vaja, del que em preguntaves i també del que deies sobre els jugadors que hi participen d'aquí i de fora, el que més destaca sobretot són la participació de 4 top 300, te'ls dic per ordre, vaja, com a caps de sèrie. El primer és Ivan Gakov, també hi és Nicolás Sánchez, Carlos Sánchez i el guanyador de l'any passat, Lorenzo Giustino, i també hi participarà, per cert, l'altre finalista de l'edició del 2024, Nicolás Álvarez, que en el seu cas entra per invitació. Revelava, per cert, la directora esportiva del Tennis Sabadell, Yolanda Clemot, que se li va oblidar fer la inscripció i han hagut de gastar una wildcard, una invitació, perquè pogués participar el subcampió de l'any passat. El Tennis Sabadell, per cert, per la seva part, tindrà 5 representants, i el Luca Cervantes, que jugarà des de la fase final, Guillem Reyes, Roger Jordán, Max Torres i Alejandro Guardia, destacant sobretot per la seva joventut, i a priori no haurien de tenir massa opcions d'arribar molt lluny, o així, com a mínim, ho ha explicat la mateixa Clemot.
Jo espero que es deixin la pell a la pista i que intentin disfrutar l'oportunitat que els estem donant al màxim possible, perquè són nanos joves que tenen 17 anys, que no han participat pràcticament en tornejos internacionals. Serà la seva primera experiència, els hi fa moltíssima il·lusió i espero que es deixin la pell, juguin contra qui juguin. Teòricament jugaran amb rivals bastant superiors. Si aprofiten, doncs per mi estaran ben donats els Wildcards.
Doncs una bona experiència, per cert, Lorenzo Giustino, napolità, però que és resident a Badalona i que l'any passat ens deia, després de la final, que l'any que ve ha defensat títol, i ens deia, home, espero que no, espero anar a un rang superior, a millors tornejos. Doncs mira, pel bé de Sabadell i del tennis, i suposo que ell hagués preferit prosperar una mica més en aquests últims 365 dies, però el tindrem una altra vegada, com un dels favorits, m'imagino, Giustino.
Sí, perquè a més, en el tennis Sabadell, per cert, ja que comentes això, Adri, estaven estudiant la possibilitat d'augmentar una mica la dotació. De moment es manté en els $25,000, que és la xifra que ja estava estipulada l'any passat.
Estarem pendents, com dèiem també ara, dels tenistes locals. Fem una mica d'agenda amb aquest gran asterisc que dèiem de la pluja, per aquí tu?
Sí, correcte. Pot veure's alterat el calendari, però vaja, més o menys es manté el format dels últims anys. Els primers 3 dies, és a dir, el 21 al 23 de setembre, és la fase prèvia. A partir d'aleshores, ja la fase final, i la gran final serà el diumenge dia 28 de setembre, és a dir, no aquest diumenge, sinó ja el següent. També hi haurà competició de dobles, Adri, que se celebrarà entre el 23 i el 26 de setembre, amb la final aquell divendres, el de la setmana que ve. Però vaja, el més important, que els partits se celebraran entre les 10 del matí i les 8 del vespre, i que l'entrada és gratuïta a les instal·lacions del carrer Prat de la Riba.
I per cert, ja que tenim aquí per rematar-ho, en els últims dies hem tingut els equips absoluts del tennis Sabadell jugant els seus partits de la segona categoria estatal, podríem dir que amb una de freda i una de calenta.
Sí, la freda, la creu, l'han donat els homes, que hauran de jugar la promoció de permanència a la categoria després de perdre contra el Campus i el Tennis d'Aro en la fase de grups. Això serà d'aquí a unes setmanetes. Abans, res, la setmana que ve, el femení es jugarà a pujar a primera, a l'elit, ja que les dones sí que van guanyar el seu grup contra el Santurzi i el Pontferrada. Per tant, Adri, tindrem temps de parlar-ne de tot plegat.
Gràcies, home tenis, ni que sigui per un dia, home pluja també, Sergi Parc, Danke, fins ara.
Recatasso per tu, adéu, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui l'home waterpolo serà home futbol sala. Per un dia serà el Pau Ituri, que ha canviat gairebé canvi de lloro. La cadira amb el Parc. Parlem del Club Natació Sabadell de futbol sala, que ha arrencat la temporada a la segona B masculina amb derrota. Ituri, com estàs?
Bé, ha deixat la cadira calentona.
Sí,
al
no?
Parc. Sí, sí.
Tot una estoneta, amb la
tonteria. Perquè mira que fa fred aquí a l'estudi, doncs està bé tenir
què ha de fer fred?
Està bé tenir la cadira calentona.
A veure si s'escolta com apago l'aire, perquè és que...
No hi ha manera, l'has no, bloquejat. No. És que l'has bloquejat.
Ara sí. Ara sí. Estic envoltat de ploramiques. Tenia un repte complicadíssim, les coses com són, el club, per començar. Al final, l'equip de Jordi Marín jugava contra un dels cocos, segurament, de la categoria, si no el coco. Va acabar caient 3-5 contra el Mataró, que era el campió del curs passat. Però podríem dir que amb dues parts molt diferenciades.
Sí, és cert que, en línies generals, els maresmencs van ser molt, molt dominadors. Però a la primera part, la veritat és que el club va estar molt efectiu. Dues accions d'estratègia, dos gols, i a més el tercer de Raúl Martín a la contra per marxar al descans guanyant per 3-0. Per tant, un marcador bastant favorable a l'equip de Jordi Marín. A la segona part, però, tot es va començar a torçar als 15 segons. De fet, l'ex del club, Marc Hermosel, va marcar el 3-2 en el segon minut de la represa, i realment el Mataró va ser molt superior jugant de 5 amb el porter allò incorporat a l'atac. Fins i tot Meneses, que és el porter del Mataró, va marcar el cinquè amb un punt de fortuna després que el xut rebotés el cos d'un rival. Teniu el resum, sense anar més lluny, al canal de YouTube de Ràdio Sabadell, també al nostre web, on podeu veure tots els gols i les millors jugades. Parlava fins i tot el tècnic, el Jordi Marín, el tècnic del club, de resultat just.
Totalment ha sigut així, hem encaixat molt aviat, ens hem vist en una situació que no ens imaginàvem, perquè normalment sortim molt bé les segones parts i el primer gol sol caure del nostre costat. Ens hem vist sorpresos, a partir d'aquí el pla de partit ha canviat, ells també s'han crescut, han fet molt bé les seves coses, perquè no vull treure-li cap mèrit, i crec que ho han donat la volta d'una manera justa.
Com deies, Adri, era una estrena complicadíssima. El Mataró al final va guanyar la Lliga l'any passat amb 8 punts de marge sobre el segon. S'ha reforçat molt bé amb jugadors de categoria superior. L'IBM és una fornada molt interessant de juvenils campions d'Espanya. Per tant, un desenllaç que podria entrar en els plans en aquesta primera jornada. Al final, també deia Marín que s'han de quedar amb la primera part que van fer al Pavelló Nord i seguir en aquesta línia, que al final això, escolta tu, al final acaba de començar.
Això ho tenia molt clar des d'abans de començar la temporada per la plantilla que teníem. Jo crec que avui nosaltres hem demostrat que si treballem doncs podem fer grans minuts contra aquest tipus de rivals, i aquesta és la línia de treball que hem de seguir. Molt de treball, molta humilitat i intentar seguir aquesta línia per poder competir aquests partits com hem fet a la primera part.
I a tot això, Vituri, ara la Lliga queda aparcada uns dies perquè demà passat comença la Copa del Rei.
Sí, dijous ja hi entraràs més a fons amb l'home de futbol sala de debò, amb el Parc, però com a tercer classificat la temporada passada, el club té dret a participar d'aquesta competició del CAU. La primera ronda, déu-n'hi-do, ja ho vam comentar en el seu dia al web de Ràdio Sabadell, impera aquest criteri de proximitat, però el club no ha estat massa de sort perquè ha de viatjar a Eivissa un dijous al vespre, a 7:45, entre setmana. El rival és el CD Eivissa, i com passa amb el futbol, no confondre amb el Gas i Fred Eivissa, o amb l'AUD Eivissa, vaja, perquè aquest CD Eivissa, que vindria a ser la Societat Deportiva Eivissa, l'escut és molt similar, juga a tercera divisió.
Doncs mira que Eivissa tinc contactes, però aquesta no la controlava, eh? Coneixia el Gas i Fred amb l'acord amb la U d'Eivissa, però desconeixia que com en el futbol també tenen aquí la doble branca d'un club i l'altre. Encara en futbol sala, el club ve d'estrenar la Lliga amb derrota. Qui comença la Lliga aquest cap de setmana és el Sabadell femení. En el cas de les creualtenques, estrenant categoria després de l'ascens a segona.
Sí, i si parlàvem del debut del Club Natació Sabadell, que era complicat, tela també, el de les Arlequinades. El debut és dissabte a Cal Balsac davant un Ripollet que l'any passat va acabar tercer amb 59 punts i que va jugar el play-off d'ascens a primera. Per tant, debut complicadíssim. La part bona, diu el tècnic, el Xavi Muñoz, és que afrontaran com a locals aquesta primera jornada.
Comencem a casa, i això sempre és bo, començar a casa, però ens ha tocat un dels cocos de la categoria. Juguem contra Ripollet, un equip que aquesta la temporada passada va jugar el play-off, i un equip que porta anys a la categoria, amb jugadores molt bones, amb jugadores molt expertes, i serà realment serà un repte dels grans sent el primer partit de Lliga.
Un Xavi Muñoz que considera que encara continuen de pretemporada pel poc temps que han tingut per preparar aquest inici de campionat. Veu l'equip per això preparat, incloent-hi les juvenils, que al final estan també donant un cop de mà, i tot plegat a les portes d'una temporada que evidentment serà molt més exigent que l'anterior d'entrada pel nivell dels rivals i el ritme de joc. Però també, atenció, estem parlant que són 4 jornades més, el que implica un mes més de competició i menys descansos.
Aquí notarem un canvi en l'exigència física abismal. Ja no només, evidentment, el canvi tècnico-tàctic de la categoria, sinó un canvi físic respecte a Divisió d'Honor, on la Lliga serà una marató, per dir-ho d'una manera, una Lliga llarguíssima.
I els desplaçaments, que no ho hem dit, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè al final aquesta temporada toca viatjar fora de Catalunya.
I déu-n'hi-do algun que altre viatget maco que hauran de menjar-se, parlant malament, les noies del futbol sala Sabadell femení, que aprofitem que són a les portes d'estrenar la nova categoria per parlar una miqueta també de la seva plantilla. Mateix bloc que l'equip de l'ascens, i podríem dir, Vitori, que han retocat poquíssim l'equip, la plantilla.
Sí, estan pendents d'una de les jugadores més destacades de l'any passat, Amara Ortigosa, la número 10, vaja, que és de viatge al Brasil. Per tant, s'hauria de reincorporar més tirant cap a finals de tardor, hivern. De moment, l'únic reforç que ha vingut de fora és el de la portera Laura Uller. La temporada passada, per cert, va jugar amb l'Esportiu Rubí a la primera Iberdrola, per tant, a la màxima categoria. Van baixar, això sí, a aquesta segona. Però, per tant, però al final, reforç important per aquesta porteria. Única incorporació. I això vol dir continuïtat de la plantilla. Això permetrà al tècnic seguir amb la mateixa idea de joc de la darrera campanya.
Al mantenir la plantilla, la idea principal és mantenir la mateixa filosofia de joc amb la qual vam estar lluitant la temporada passada. Pressionar pressió alta, defensa pressionant, intentar tenir la pilota el més ràpid possible, aprofitar transicions i lluitar els partits de principi a final.
No ho hem dit, Adri, però òbviament, l'objectiu de la temporada és el d'intentar mantenir-se a segona l'any després d'aquest desitjat ascens com a flamants campiones invictes, a més, de la Divisió d'Honor catalana. L'estrena, el xiulet inicial, aquest futbol sala Sabadell femení, somriu futbol sala Ripollet, dissabte a 6:45 a Cal Balsac.
Doncs estarem atents i us oferirem també alguna que altra imatge des del barri de la Creu Alta en aquesta estrena, aquest retorn a la segona divisió de les noies de Xavi Muñoz. Vitori, fins ara, abraçada.
Vagi bé.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Avui el programa l'acabem amb bàsquet. Són setmanes, mitjans de setembre, d'estar pendents, doncs, això, com el Natació Sabadell de Futbol Sala, que ja han arrencat la Lliga, o el Sabadell Juvenil, que ho comentàvem abans del seu debut amb derrota a Mallorca, o les que són a punt de començar-la, com el Futbol Sala Sabadell Femení, o com ens farem un far, jo crec, aquesta setmana amb la segona catalana de futbol territorial, etc etc. Un dels que ja sap el que és competir la competició domèstica a la Lliga aquesta temporada és el Sala Sant Nicolau, que ha començat la seva aventura a la Supercopa masculina, igual que el Futbol Sala Sabadell femení després d'un ascens, i han arrencat a més amb victòria, amb remuntada inclosa al Màgic Lau i contra un dels teòrics aspirants a estar a la part alta d'aquesta Supercopa, com era el Lloret. Amb els típics nervis del debut a la categoria, els de Jonathan Ramírez van sortir imprecisos en el tir i van anotar únicament 8 punts en el primer quart. El moment més crític va arribar al segon, amb el 13-30, però tot i això, els col·legials van reaccionar i van marxar al descans, reacció lleugera, però perdent ja de 9 punts només. Aquesta revifada va tenir continuïtat a la represa amb un gran parcial de 42-24 que va significar el primer triomf del curs. El màxim anotador va ser Pere de la Torre, autor de 17 punts, però sobretot clavant els 3 triples consecutius que van capgirar del tot el marcador.
Ho hem lluitat, al principi hem començat una mica empanats i tal, però lluitant, defensant, corrent, ho hem tret. Jo crec que és l'actitud de voler-ho, de creure-hi i de córrer. Realment, jo crec que la clau ha sigut córrer i creure-ho. Vam pujar tard a la Supercopa el juliol, però bueno, estem aquí per donar guerra i la donarem.
A banda de De La Torre, també van ser fonamentals en aquesta remuntada els altres dos reforços de l'estiu, Gerson Lorenzo i Oriol Collado, autors de 11 i 10 punts respectivament. Tot i això, el tècnic Jonathan Ramírez destacava la força de tot el grup.
Cuando tienes un grupo así joven, la verdad que los veteranos y los jóvenes, porque no son tan veteranos, la verdad que tienen una unión muy buena. Entonces, bueno, lo que les comentaba, para las cosas buenas siempre será más fácil. Cuando las cosas no van bien es donde necesitamos el equipo. Y bueno, el equipo en el vestuario estaba unido, hemos conseguido salir de ahí bien. Bueno, mira, los chavales se lo han currado, hablando claro, entonces se lo merecen.
La primera al sac, per tant, pel Sales Sant Nicolau. El primer compromís a domicili serà aquest dissabte a 6:45 del vespre i a la pista de l'Artés, que com el conjunt sabadellenc també acaba de pujar de Copa i que també va guanyar en l'estrena, en el seu cas, a la pista del Sant Feliuenc. Últim minutet per donar-li un cop d'ull a la pissarra del Departament d'Esports, a les previsions de cara a demà, dies de rodes de premsa. A 11:45 parla el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, amb aquest punt de les waterpolistes comunitàries com a punt estrella. Sospito d'aquesta compareixença, n'estarem al cas i en parlarem a partir de la 1, també de la roda de premsa que escoltarem en directe a 1:45 de l'ex de l'Algeciras, ara davanter del Centre d'Esport Sabadell, Rodri Escudero, de qui en parlàvem ara fa uns minutets amb el seu excompany Aleix Coc. A més de tot això, l'estrena a la Lliga del Sabadell femení, que arriba aquesta setmana a la preferent, de la segona catalana, com dèiem abans, enguany amb el Tibidabo o la Sabadellenca, i demà que hi ha partit de waterpolo hi ha el Club Natació Sabadell Catalunya. En teoria, partit de tràmit pel Keyo Sabadell. Res, 50 segons i les dues, l'hora del Notícies Migdia. Veig per aquí preparat ja el Pere Gallifa, la Núria Garcia, tota la gent d'informatius i el Toni González, que ha estat a les vies de so i que continua allà durant el proper quart d'hora. Que vagi molt bé aquest dimarts. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.